Senyora Maria Dolors Domènech. Senyor Ignasi Bea. Senyor Guimprós. Senyor Ferran Villasenyor. I senyor Pere Soler. Senyor Di Salvador, si li sembla, té la paraula.
Sí, gracias, señora alcaldesa. Tengo dos interpelaciones al señor teniente alcalde de Seguridad y Movilidad, y etcétera. Tecnología, recursos humanos, ya está. El primero es en relación a en la Floresta, el barrio de la Floresta. Josep Playa, varios vecinos, también es un tema que salió en el Consell de Barri, creo. Hay botellones. Hay botellones en esta zona, no son sistemáticos, pero bueno, se van produciendo con bastante asiduidad y los vecinos piden un incremento pues de la policía o de los Mossos en este barrio. Es decir, me gustaría que tomaran nota del tema, porque es un tema muy pesado para los vecinos que por la noche quieren descansar, y bueno, únicamente que tomaran nota del tema. Y el segundo tema está relacionado con la zona verde de l'Eixample. Estaría bien que explicara este pleno los planes que tiene el equipo de gobierno, ahora que ya se conocen los resultados de la gran consulta que se ha realizado en el barrio. Y también nos gustaría saber qué opinión le merece, ¿no?, esta consulta, que ha sido participada por el 2,37% del barrio. Quizá muchos vecinos, seguro, muchos vecinos no han sido convocados. A título de ejemplo, en este pleno pues hay varios concejales que viven en el barrio del Eixample y no se les ha convocado a esta consulta, ¿no? Nos gustaría saber también si han informado a las asociaciones de comerciantes de Sant Cugat sobre los efectos que puede tener una implantación de la zona verde, habida cuenta de que muchos vecinos dejan también el coche en el barrio para entrar en el núcleo urbano y realizar sus compras. Consideramos que es un tema que puede ser importante para el futuro y nos gustaría pues su valoración. Gracias.
Gràcies, senyor Puigneró, si vol contestar.
Sí, sobre el primer tema de Josep Playà, la Floresta, inseguretat. Mira, aquest és un tema que estem molt a sobre, que tenim patrulles que cada nit passen per aquesta zona, concretament, perquè és un dels punts, diguéssim, que tenim doncs identificats com a, doncs, podríem dir, de negres de la ciutat, en aquest sentit, i per tant és un lloc on ens el prenem en sèrio, i per tant doncs, hi ha doncs, patrullatge constant per aquí. I també dir que podrem millorar molt la seguretat en aquesta zona en concret, en el moment que puguem instal·lar doncs, una càmera que està prevista dins de l'expansió del programa de càmeres que vam fer, diguéssim, aquí en el centre. I en aquest sentit estem precisament amb el president de barri, amb el Carles Brugueroles, mirant en aquests moments la forma com finançar aquesta nova càmera per donar una mica més de seguretat en aquesta zona de la Floresta. Pel que fa a l'àrea verda, vostè molt bé sap doncs, com ha anat tot aquest procés. És un procés instat pels veïns, en concret per l'associació de veïns, per ser més concret, i que han sigut els veïns en aquest cas que han decidit fer una consulta en el barri entre els seus veïns. I és cert que aquesta consulta doncs, ha estat feta doncs, no a la totalitat del barri, sinó que han votat doncs, les persones que han volgut, que han pogut o que han cregut. I per tant, com que és una consulta organitzada per la mateixa associació de veïns, en tot cas des de l'Ajuntament ni entrem ni sortim. Senzillament, nosaltres sí que volíem aclarir amb l'associació de veïns doncs, si aquesta demanda d'àrea verda era una demanda real no només de l'associació, sinó també dels veïns, i per tant ells han cregut convenient fer aquesta consulta. Els resultats ens el van fer saber no fa gaire i ara tenim prevista una reunió per la setmana que ve una mica per analitzar què és el que farem doncs, a partir d'ara. Un cop haguem pogut parlar amb l'associació de veïns, em comprometo a traslladar-ho en la propera comissió informativa i una mica informar doncs, de com queda en aquest cas el esborrany o possible projecte d'àrea verda per aquest barri, si el tirem endavant, no el tirem endavant, o si ho fem per fases o exactament doncs, què fem. No? En aquests moments encara estem en la fase d'anàlisi del mateix.
Gràcies, senyor Puigneró. Senyor Salvador, molt breument, sisplau.
No, el señor teniente alcalde, supongo que se ha olvidado de contestar los efectos que tendría en cuanto a los comercios, una posible valoración, si, al menos si tienen en cuenta, había cuenta de que bueno, es un tema que bastante, el comercio de San Cugat está bastante tocado, solo le falta que les quitemos pues, posibles clientes que por efectos prácticos pues, ya no dejan el coche en la zona para ir, acudir al centro a aparcar. Gracias.
Sí, a veure, dir-li també que quan es va vientitzar el centre també podíem haver fet aquesta reflexió, no? Quins efectes podia tenir la vientització del centre pels comerços del centre. I en aquest cas la conseqüència ha estat molt positiva. Tothom i tots els comerciants parlen de l'èxit que ha estat doncs, la vientització del centre i per tant que no hi hagi cotxes, que la gent no pugui aparcar en aquests carrers tan cèntrics i com ha significat això un revulsiu pel comerç local. No? Per tant, jo fer aquestes, treure aquestes conclusions tan, volia dir simples, com que vostè em treu aquí, crec que tot és més complex, crec que realment caldria doncs, fer una anàlisi més profunda, realment quin és l'impacte de col·locar zona blava, zona verda pel comerç, i jo crec que el resultat d'aquesta anàlisi segurament no aniria en la línia que vostè vol insinuar.
Gràcies. Senyora Domènech, té la paraula.
Sí, això és una queixa d'uns veïns de Mirassol per la senyora Paraire. No és una queixa a vostè concretament, sinó a l'àrea que vostè porta. Hi ha uns veïns a Mirassol que ens han fet arribar una queixa que en el passatge Rosal amb Dàlia no hi ha contenidors d'escombraries des de fa dues setmanes. Jo suposo que deu ser pel fet de que s'estan canviant contenidors, etc. Però clar, si dues setmanes és molt, si fos dos dies, doncs potser, però dues setmanes ens sembla molt.
Ja l'he dit. Gràcies, senyora Paraire.
Sí, prenc nota, perquè ara no sé respondre-li si és que no hi aniran més o és que estem esperant. Molt bé, gràcies.
Gràcies, senyor Bea, té la paraula.
Sí, bé, nosaltres volem preguntar pel... Bueno, el ple del desembre es va aprovar una moció que deia que es tiraria endavant el tema del recàrrec de l'IBI del 50% en el cas dels habitatges permanentment desocupats, que es miraria d'aplicar, i nosaltres vam presentar una proposta de reglament, que era una qüestió ineludible per tal de poder aplicar el recàrrec. Un reglament que determinés quins pisos estan permanentment desocupats i, per tant, poder gravar aquesta qüestió. Hem esperat un temps, entenem que és una cosa que s'ha d'estudiar, per això no vam dir el dia següent com està el tema, però passats 5 mesos creiem, bueno, volem saber com està, en quina fase es troba.
Gràcies, senyor Bea. Senyor Brugueroles, té la paraula.
Mira, li parlo de memòria, però jo diria que la moció parlava d'estudiar un pla de mesures contra la desocupació dels habitatges, entre els quals, li parlo de memòria, entre els quals es mencionava com a hipòtesi el recàrrec de l'IBI. En tot cas, haurem de deixar el tema per respondre a la comissió informativa, si convé o...
Molt bé, que no té la informació aquí per donar-la, eh? Doncs queda anotat i, per tant, li respondran degudament. Senyor Prost, té la paraula.
Seré molt breu, un prec i una pregunta. El prec em fa retrocedir una mica a l'inici del ple i a la moció de la renda bàsica... perquè m'he oblidat de comentar-ho més que res per especificar, per concretar encara més el tema de que nosaltres volíem posar sobre la taula el debat. Se'ns va encomanar fins i tot modificar el títol i així ho vam fer. El títol deia moció del grup municipal del grup de Sant Cugat per l'aplicació en l'àmbit local d'una renda bàsica de ciutadania individual, universal i incondicional com una eina per combatre la pobresa i l'exclusió social. Vam canviar-lo per la moció del grup municipal CUP Sant Cugat per iniciar un debat en l'àmbit local sobre l'aplicació d'una renda bàsica, etc. Per tant, és un prec, vull dir, en tot cas, manifestar que creiem que corrobora tot el que hem explicat abans i corrobora el fet de que plantejàvem bàsicament obrir un debat. I el segon és una pregunta que arrel de diferents informacions que han sortit a la premsa sobre la construcció o no construcció del nou pavelló i el fet de fer servir instal·lacions escolars que actualment creiem que estan infrautilitzades. La pregunta és molt clara, si realment us heu plantejat apartar la idea de construir un nou pavelló i utilitzar aquestes instal·lacions escolars per donar servei a entitats esportives i d'altres entitats de la ciutat. Moltes gràcies.
Gràcies. Crec que el regidor d'Habitatge li ha agafat el prec de que posarà a debat precisament el tema de la pobresa i la necessitat o possibilitat d'una renda de les característiques que vostès parlaven en el proper Consell Municipal de Serveis Socials. Per tant, aquest prec crec que és un prec acceptat. Amb el tema del pavelló li respondrà el senyor Xavier Tizón.
Sí, bona nit. A veure, el tema del pavelló no és una qüestió clara de sí o no. De fet, és un debat que sorgeix arrel dels Consells Sectorials d'Esports i les taules de participació, on les entitats posen de manifest doncs, que les mancances que tenen les instal·lacions esportives i els arranjaments que es podrien fer en aquestes instal·lacions amb els diners d'aquest pavelló. No? Sabem que prioritat ara mateix doncs, serien amb dues qüestions. Seria, per una banda, una nova instal·lació esportiva pel dèficit que tenim i seria per una altra banda l'arranjament de les que ja existeixen. En aquest sentit, no hi ha una definició clara de sí o no ara mateix, no s'ha pres aquesta decisió. De fet, fins i tot podríem parlar de que, utilitzant segons quines eines, doncs podríem fer les dues coses, però bé, sí que és cert que el debat està. Sembla que vosaltres assistiu als Consells Sectorials, ho vareu poder comprovar el dimarts passat. En fi, és un debat que seguirà sobre la taula.
Gràcies, senyor Tizón. Afegint una mica més d'informació, efectivament és una possibilitat que està sobre la taula. No, el que passa que vostè, jo crec que plantejava dues qüestions diferents. Una cosa és utilitzar les pistes esportives de les escoles per activitat esportiva i l'altra és descartar fer un nou pavelló per els diners que destinaríem a un nou pavelló, utilitzar-los per arranjar les pistes existents. Amb dues coses estan a sobre la taula. D'una banda, utilitzar les escoles de primària, això ho venim fent a través del LOUMED, és a dir, tot el que és l'Oficina Municipal d'Esports per a Tothom, tot l'esport previ al que seria que els nens arribin als clubs i, per tant, tot aquest esport previ es fa a les escoles de primària i, per tant, utilitzem. Aquests infants estan utilitzant els equipaments escolars i això jo crec que és una experiència positiva i molt bona. Potser això es podria ampliar, s'està estudiant i ja està sobre la taula. I l'altra opció, que com deia el regidor, no s'ha pres la decisió, és de valorar què compensa més si doncs agafar els diners que correspondrien a un nou pavelló i invertir-los en la millora d'equipaments existents. És una opció que estem considerant. Davant.
La pregunta també anava una mica amb la idea d'una moció que ja es va plantejar fa uns quants plens i que es va aprovar, que era bueno, tot el tema de les escoles obertes. Vull dir que també anava una mica per aquí.
Senyor Villasenor.
Doncs bé, farem dues interpel·lacions. La primera és per un tema d'esports, entenc que el senyor Tizón, no sé si és vostè, però el senyor Tizón, i la segona per un tema de seguretat ciutadana al senyor Puigneró. La del senyor Tizón, aviam, el 7 de maig la Junta de Govern local va aprovar dues pròrrogues forçoses a l'empresa Team Partners per a la gestió de la piscina municipal de la Floresta i per a la gestió de la piscina del Parc Central. Això d'entrada no té massa història. El que passa és que, mirin, en aquesta pròrroga forçosa és allò que s'ha de fer obligatòriament perquè si no es queda desatès el servei. Fins aquí bé, oi? Aquesta contractació es va realitzar l'any 2008, el 20 del 6 de 2008, era una contractació per dos anys amb una pròrroga, sí, amb una altra pròrroga, s'ho entenc que a petició de les dues parts, de dos anys més, amb dos equipaments. La pregunta és evident, per què hem trigat 4 anys en adjudicar, o en tot cas els darrers 2 anys, en adjudicar en fer un nou ple de condicions per adjudicar el nou servei i hem hagut d'anar a pròrrogues forçoses? Jo crec que la resposta es completaria també sobre si tenim alguna altra situació que anirà en el mateix lloc. Més que res, perquè si tenim alguna altra situació que pot ser similar, jo els demanaria, amb tot el carinyo, que no anem a pròrrogues forçoses, sinó que fem les licitacions abans de que s'acabi i que no s'hagi de fer la pròrroga forçosa. Jo no sé si és un tema que vostès creuen que aquesta ha de ser la línia a seguir o que els ha enganxat el toro o què ha passat. Si és la primera anem malament i si és la segona gairebé pitjor. Gràcies. La segona pregunta és al senyor Puigneró i és en referència a unes manifestacions sobre un sindicat de policia del nostre municipi. Van fer dues manifestacions, la primera sobre la possibilitat de fer multes o no pel botellot. Vostè ens va explicar molt ràpidament la circumstància legal, cosa que va ser perfecta, li agraïm. La segona, el sindicat de policia municipal de la nostra casa, diu que en el carrer Smart, aquí al costat, diu que en la zona, en la senyalització dels passos de peatons, els equipaments, bueno, les coses que s'estan utilitzant no són homologades. La pregunta és evident, com que d'aquesta no en sabut res, la pregunta, home, suposo que sí que són homologades, no? Perquè si no, si no representaria dues coses. Primer, que la nostra policia no sap quines són homologades i no, cosa que seria complicat. I la segona, que vostès han posat un Smart sense homologar les peces que s'han instal·lat a la via pública. Gràcies.
Gràcies, senyor Villasenyor. Senyor Tizón, molt breument, si us plau. Gràcies.
Aplicar la segona pròrroga no està dintre d'un marc il·legal, vull dir, el contracte era 2+1+1, per tant ens podem acollir perfectament a aquesta pròrroga i ens hi acollim perquè, com bé ha apuntat, hi ha d'altres temes que també estan sobre la taula per treure concurs, com són les instal·lacions esportives, podria posar exemples de la CEM Jaume Tobà o la Guinardera tanmateix, que es prefereixen treure totes en bloc. Aquesta pròrroga s'aplica en aquests moments en Junta de Govern per no deixar el període d'estiu sense una gestió d'aquestes dues piscines i per tant resoldrem el tema de tornar de vacances.
Moltes gràcies, senyor Villasenyor. Al final, quasi bé, senyor Puigneró.
Sí, si li sembla, senyor Villasenyor, li respondré a la informativa o en el proper ple.
Molt bé. Senyor Villasenyor.
Per tant, no són homologades, que és evident. Però en qualsevol cas...
Senyor Villasenyor.
Escolti, perdó, sisplau.
Què ho fa, això?
Ja en parlem, sí.
Espera.
Sigui seriós. No, és que...
No, no, és igual. Contestarà el senyor Puigneró en el proper ple i, bueno, i vostè doncs, li agrada dir coses que no sap.
No ho sé, era una pregunta, si no m'ho
No, en tot cas, està molt bé que vostè doni crèdit a un sindicat doncs, de policia abans de donar l'oportunitat doncs, al regidor perquè li contesti. Això també s'ho hauria de pensar. Senyor Soler, té la paraula.
No, encara...
Doncs molt breument, senyor Villasenyor.
Sí, jo no he justificat les declaracions del sindicat, he fet la pregunta sobre si ho eren o no, ja està. D'altra banda, home, jo crec que hi ha coses que és important, diguem-ne que les comissions informatives... que són, estaria bé que expliquéssim aquesta situació, perquè, com vostè pot entendre, des de fora algú pot suposar que el que fem, estem fent és esgotar la segona pròrroga per tal d'arribar a pròrrogues forçoses. I segurament el seu discurs el que és que el que busquem, entenc, són economies d'escala en la generació d'un concurs conjunt de totes les obres. Entenc que és això el que ens està explicant. Per tant, li demanaria que la propera comissió informativa, si li sembla bé, ens donés el llistat de totes les adjudicacions que estan previstes, la data de termini i una temporalitat, encara que sigui aproximada amb un ball de 2 o 3 mesos, de quan les traurem. I la partida pressupostària. Gràcies.
Senyor Villasenyor, senyor Soler, té la paraula.
Això és el que té ser l'últim, eh? Estem avorrits i volem anar a sopar i a dormir. Bueno, la primera cosa, jo crec que sí que és important, és respecte a les planes, el Consell de Districte de les Planes, l'organització del carrer de la Font, i una mica tot el que ha sortit en premsa, suposo que tothom està al tanto, però sí que ens preocupa, perquè això de la participació sí que ens ho creiem nosaltres. Resulta que se surt d'un consell de barri sense haver pres un compromís, i el dia següent o al cap de dos dies, no ho recordo, surten unes declaracions provocades per l'equip de govern, pel senyor Puigdomènech, en què es diu que els diners de lliure disposició del barri, en una part, no, tampoc s'especifica en quina part, es destinarà al carrer de la Font, amb la curiositat de que el carrer de la Font també, a més, està dins del Consell de Barris, està dins de la llei de barris, ja m'estic posant nerviós ara, dins de la llei de barris. Per tant, estem fent algunes coses que no procedeixen o que no s'expliquen bé, però el que no pot ser és que no es prenguin un acord en el Consell i després es digui que s'ha pres l'acord en el Consell. La segona qüestió del tema del Consell de Barri és per què el carrer de la Font té aquesta duplicitat i si els diners que es destinen al carrer de la Font, doncs es poden utilitzar per alguna altra urbanització. No? Desconec si la llei de barris contempla aquesta possibilitat o no la contempla. I la segona qüestió sobre els consells de participació, portem un any de mandat i concretament hi ha quatre organismes que encara no s'han reunit, com són l'IGPESIC o IGPESIC, o ja no me'n recordo, el Patronat d'Educació, la Xarxa d'Espais Naturals i l'Agenda 21. Nosaltres, com que segueixo dient, ens creiem la participació, pensen convocar-les vostès, aquestes reunions, o no, després d'un any de mandat?
Gràcies, senyor Soler. Escolti, sap quants consells sectorials tenim en aquesta ciutat? Digui'ls, número 1. Digui'l. Va, a veure si el sap.
Sé comptar, encara que sigui de lletres, sé comptar, Estem parlant de 5, 10, entre 16, entre 16
bé,
i 20.
Entre 16 i 20, creiem o no creiem en la participació? Bé, doncs jo crec que tots plegats fem un gran esforç de participació. Em diu que d'aquests 16 o 20, entre 16 i 20, n'hi ha 4 que no s'han reunit. No es preocupi, ara mirarem què passa, però de ben segur que es reuniran. Doncs molt aviat n'hi ha algun que em diuen que ja està fins i tot convocat. Senyor Soler...
Senyora alcaldessa, no, vostè no va a tots, no?
Oh, i tant que no, només em faltaria, i tant que no, no seria impossible. Senyor Puigdomènech, té la paraula.
Bé, jo li agraeixo que faci referència a aquest al Consell de Barri de les Planes, una mica per intentar explicar-li com funciona i precisament això que el preocupa de la participació. El Consell de Barri de les Planes, l'últim que hi va haver, hi van haver 12 temes a l'ordre del dia, documentats inicialment, etc. És clar, és evident que amb una sèrie de punts, com miri, com que tinc aquí l'ordre del dia, doncs li puc dir, per exemple, l'escola de Bressol, el pla d'usos del casal de les Planes, transport escolar, pla de barris, Can Borrull, efectivament, cada un d'aquests temes segurament hi ha al darrere de cada un d'aquests temes una quantitat d'hores de treball de gent i de reunions molt important. O sigui, el que intento explicar-li com va el Consell de Barri. El Consell de Barri, si arriben, hi arriben les coses treballades. O sigui, quan parlem, per exemple, de l'escola Bressol de les Planes i de la seva possibilitat de donar-li viabilitat, això és que al darrere hi han hagut 3 o 4 reunions i totes elles amb veïns afectats. Totes elles amb veïns afectats. Quan s'ha de quadrar la utilització del casal de barri de les Planes amb els seus conflictes, en fi, jo crec que no l'agafo de sorpresa, amb les seves dificultats d'utilitzar els espais i tal, això el que hi ha és una gran quantitat de reunions amb els diferents sectors per tal d'arribar a alguna cosa que representi un cert acord. Cada un d'aquests 12 punts té exactament aquest tipus de treball. Quan s'arriba a un cert acord, això es presenta en el Consell de Barri. El Consell de Barri, doncs, rep la feina feta. Doncs bé, si el Consell de Barri bé per les intervencions que hi hagin i tal, considera que el que li arriba d'aquests grups de treball no és correcte o hi veu dificultats, què és el que passa? Doncs un d'aquests temes torna una altra vegada a treballar-se en presència dels veïns, etc, etc, fins a arribar una altra vegada al Consell de Barri que arriba a la seva aprovació. Tot aquest és el moviment de participació. O sigui, quan hi ha un Consell de Barri és que han passat moltes coses al davant. Això és molt important. Pel que em fa referència al tema aquest que s'ha encallat en el carrer de les Fonts, miri, primerament, per asfaltar absolutament tot el que és el barri de les Planes, hi va haver el pla de barris. El pla de barris, en la seva totalitat, i això és una cosa molt parlada amb l'Associació de Veïns de les Planes, no donava cobertura absolutament a poder asfaltar tots els carrers del barri. I, per tant, hi ha un cert acord inicial amb l'Associació de Veïns de les Planes d'allà on no arribés el pla de barris en aquest tema, doncs s'utilitzarien els fons de lliure disposició que el barri de les Planes, de forma conscient, ja ha anat guardant al llarg dels anys perquè aquesta inversió són inversions en obres. Per tant, d'alguna forma, el que no arribava al pla de barris, perdoni que m'estengui, però ja és que són detalls, no? On no arribava al pla de barris, doncs arribava als fons de lliure elecció. Ara, qui desencadena la utilització dels fons de lliure elecció per començar a asfaltar? Doncs les reunions entre els tècnics de l'Ajuntament i l'Associació de Veïns de les Planes. Per exemple, qui delimita si començar, si és més convenient entrar pel carrer de les Fonts o entrar per, no sé, pel carrer Calvari o el que faci falta? Doncs la discussió o el plantejament entre veïns i el que és fins ara els tècnics de l'Ajuntament. Vostè sap per això també que ara han començat a funcionar els grups de treball del barri de les Planes. Grups de treball que, evidentment, existeix una gran representació, no solament fins i tot de totes les entitats del barri, sinó fins i tot hi tenen assistència els representants de les forces polítiques. Dit d'una altra manera, és que, perdoni que li digui així, però hasta d'una forma simpàtica vaig veure que en els medis de comunicació deies que estem desencisats amb el funcionament del Consell amb els Consells de les Barris. No es desencissin, perquè els Consells de Barri funcionen bé. Hi ha una gran participació. Quan vostè pugi algun dia, que ja l'invitaré, en el Consell de Barri de les Planes, en el Consell de Barri de les Planes, veurà l'aprofundit sentiment que hi ha en el Consell de Barri de les Planes de tot el que és el barri. Allà veig en Joan Calderón. La veritat és que la quantitat de veïns que assisteixen al Consell de Barri, la veritat és que s'hauria per fotografiar. Per què? Perquè ho entenen al Consell de Barri com una cosa pròpia. Com una cosa pròpia. Perdoni, em sembla que m'he extès més del compte, però en qualsevol cas, aquest és el tema.
Gràcies, senyor Puigdomènec. Senyor Soler, té la paraula molt breument, si us plau.
Sap que l'aprecio. Per això és... m'estalvio algunes coses. No falta que em convidi. Jo sóc membre del Consell de Barri, sóc suplent del Consell de Barri, vaig venir a la Constitució i en el segon Consell no vaig venir. Per tant, només he faltat el 50%. Vale? A més, li puc dir que participo de dos consells més, del centre i de Mirassol. Per tant, jo també sé com funcionen els consells de barri. Per tant, deixi'm-li dir només, perquè és clar, és que jo no m'invento les paraules. Li llegeixo literalment la nota de premsa que va sortir des de l'Ajuntament als medis de comunicació. El Consell de Barri de les Planes va ratificar ahir l'acord per finançar la urbanització del carrer de la Font amb la totalitat dels diners de lliure disposició d'aquest districte. La meva pregunta és, el Consell de Barri va ratificar això? I si vol li preguntem a Joan Calderón que hi era.
Senyor Puigdomènec, sí, té la paraula.
Home, no és qüestió de... Miri, i fins i tot aquí hi ha la persona, el tècnic en especial, que ho va presentar. Es va presentar exactament l'acord amb el qual havia arribat l'Associació de Veïns, els representants tècnics de l'Ajuntament, per veure quin era l'ordre en què s'havia de començar. Jo, a lo millor els hi molesta que, havent estat més o menys frenat o posposat el pla de barris, segurament estaven esperant dir, esclar, com que no hi ha pla de barris, les planes es deixen d'asfaltar. No, nosaltres vam trobar un sistema pel qual seguia asfaltant i seguia arreglant el barri de les Planes, com és els fons de lliure elecció. No, el que li volia dir és que es va presentar aquest acord que s'havia arribat i me recordo que a continuació el que vam dir, com diem absolutament en tots els 12 punts que fa referència a l'ordre del dia. Algú dels membres del Consell de Barri té alguna cosa que dir? I jo vaig veure el representant de la seva formació que no va dir ni piu, o sigui, no va dir ni piu, perdoni que li digui, el que vol dir és, bueno, doncs estem d'acord, si no aniria enrere, eh? Encara, perdoni que acabi, efectivament jo li tinc molt apreci, vostè ja ho sap. Sí, és que sembla que li digui així, però jo, en fi. El punt penúltim de cada Consell de Barri, li llegiré. Fixi's, el punt número 11 diu el següent, diu propostes a treballar de cara al proper Consell de Barri. O sigui, que un Consell de Barri, el que surten són les idees dels que estan presents, de què és el que han de treballar els grups aquests de treball de cara al pròxim Consell de Barri. O sigui, que arribaran les coses fetes i treballades i el Consell de Barri proper doncs dirà, ah, doncs sí, han treballat bé, doncs correcte. Però no es comença la discussió en el proper Consell de Barri, sinó és que només podríem fer dos punts.
Gràcies, senyor Puigdomènech. Senyor Soler, si us plau. Crec que vostès tots són membres del Consell de Barri de les Planes.
No, perdoni, el que no pot ser...
Facin el favor de discutir aquest tema conjuntament i faci-ho, si volen, en el proper
Consell de Barri de les Planes. Però el que no pot ser és
que... Planes, perquè per això tenim els Consells de Participació,
senyora,
també.
Senyora alcaldessa, el que no pot ser és que surti en premsa una cosa que no ha sortit en el Consell de Barri, dient-se que sí que ha sortit. Hi ha testimonis aquí, hi ha el senyor Calderón i el senyor Guim Pros...
Escolti, senyor Soler, aquí no arreglarem ni el que ha sortit ni el que ha deixat de sortir. És que no ho arreglarem aquí en el ple, ho entén que no ho arreglarem? Per tant, jo li diria, escolti, parlin, aclari-ho, però no insisteixi perquè crec que el senyor Puigdomènech li ha donat prou explicació. Gràcies. Bon vespre a tothom, s'aixeca la sessió.